Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Arriba el moment ara del podcast Dones al mar amb la Laura Quinto.
I benvingudes al darrer capítol d'aquesta temporada de Dones al mar, on viatgem fins a Fiji. Diem-vos això, correm el risc de que us imagineu que anirem a prendre el sol sobre la coberta d'un veler amb unes illes paradisíaques. Però la història que us expliquem avui és una mica diferent. I és que anem a conèixer la Pilar Passanau. Ella és una de les regatistes oceàniques més importants de Catalunya. Ha navegat des de les més veteranes amb mini, amb imoques, que vol dir embarcacions molt petites, embarcacions molt grans. I en aquests moments es troba fent una de les regates de volta al món en solitari més espartanes, diria jo que la paraula és espartana, del moment. I és que és una regata que fan amb embarcacions de 5,8 metres, és a dir, que probablement el vostre cotxe sigui, si fa o no fa, d'aquesta llargada. Aquesta regata es diu Mini Globe Race i dona la volta al món per etapes, això sí, van parant, en solitari amb aquestes embarcacions. Surt i comença, o sigui, comença i acaba el Carib i passa per zones com Panamà, Tahití, Fiji, Austràlia... Bueno, va donant voltes pel món i en aquest moment la Pilar ha acabat la segona etapa i vam tenir l'oportunitat de poder connectar amb ella i saber una miqueta com li estava anant la regata i el per què, no? Sobretot per què havia començat una regata d'aquest tipus.
Sí, jo havia navegat amb minis i amb imoques. De fet, el meu somni sempre ha estat fer la volta al món en solitari i jo l'hagués volgut fer amb imoca, passa que patrocini per imoques estem parlant de milions d'euros. En canvi, un patrocini per una embarcació tan petita com aquesta estem parlant de 120.000 euros, 150, si vols. No més. Evidentment, també és cert que me n'adono que cada cop que estic navegant i vaig canviant d'illa i em passen coses de manteniment, vaig a comprar alguna cosa o només el menjar mateix, tot està per aquí, bueno, per aquí tot està molt car, llavors el pressupost és més alt del que m'esperava, però bueno, suposo que amb 150.000 euros són suficients diners per poder fer la volta al món amb una embarcació com aquesta, i jo diria que amb el vaixell inclòs ja també.
Perquè us imagineu, els projectes oceànics, aquells que no els conegueu en profunditat, necessiten uns recursos molt grans en quant a veles, equipament del vaixell, etc, etc. I contra més petita l'embarcació, més factible i accessible fa que alguna persona pugui donar la volta al món. Tot i això ens porta amb una embarcació com molt petita i que la Pilar reconeixia que és la més petita que havia navegat mai.
I sí, és l'embarcació més petita de creuer, diguem, cabinada, amb la que mai havia navegat. Al començament, quan vaig navegar amb ella, vaig pensar, mare meva, on m'he ficat, no? De fet, vaig estar rumiant de deixar-ho estar, de que això era molt difícil, una embarcació tan petita, era molt complicat navegar amb ella, es movia massa, era molt inestable, molt poc confortable, i quan vaig sortir de Lagos, Portugal, per fer la qualificació per la Transat, és a dir, creuar l'Atlàntic en solitari, arribant a Lanzarote vaig pensar no, jo això no, jo aquí no puc continuar, vaig passar molt malament i vaig dir jo aquí no continuo, però va ser arribar allà i bueno, la vaig arribar bastant bé, em vaig animar i em va donar a mi i a l'embarcació una segona oportunitat que va ser creuar l'Atlàntic, la Transat, i quan vaig arribar allà vaig decidir que sí, que jo volia continuar, i encara que fos una embarcació dura, bueno, era dura per mi, era dura pels meus companys, que no hi havia motiu a queixa, si som que es queixaven, potser era jo la rondineta, i la idea era doncs, continuar amb aquella embarcació i si pot ser fins al final. Quan vaig començar a navegar amb aquesta embarcació, em vaig donar compte de que havia d'esborrar tot el que havia après sobre barcos més aviat moderns. L'embarcació no és que sigui antiga, però el disseny sí que és antic. Per tant, havia de canviar moltes formes de... La meva forma de pensar o de navegar, i vaig començar a experimentar moltíssim. Vaig començar a fer moltes maniobres amb les veles, vaig començar a fer combinacions de veles, quina era la combinació ideal. Amb això vaig trigar bastant, perquè no només amb una regata ets cap... Almenys jo no sóc capaç amb una regata de saber la configuració ideal de veles, sinó que vaig haver de fer unes 4.000, gairebé 5.000 milles per començar a entendre l'embarcació. I dit això, doncs, la vida a bord no és gens fàcil, no només pel petit espai que tens. De fet, jo dintre no estic dreta, jo faig 1,74 m, i dins de l'embarcació no puc estar dreta, haig d'ajupir el cap. Però almenys el llit és un llit de 2 metres, i jo vaig fer el matalàs una mica més ample del que corresponia. Per tant, si vull, puc estar més còmode. En quant a cuinar, doncs la cuina és de genolls o cuina és asseguda al costat, però bueno, al final t'acostumes i ja està. I la taula de cartes és tan petita que pràcticament no pots escriure res al damunt. Has d'agafar la llibreta i posar-te i escriure damunt de la falda, o agafar un tauler de terra, un pla del terra, i escriure al damunt. Bueno, la veritat és que tot el que veus com inconvenient, al cap i a la fi t'inventes una manera per fer-t'ho més fàcil, i jo crec que tots ens en sortim prou bé, perquè al final, quan preguntes al company, dic, tu això com t'ho fas, no? Dius, mira, jo m'acabo d'espavilar fent això. Llavors treus idees als companys, teves, no sé què, i la gent va parlant i anem comentant, i això també ajuda bastant.
És una embarcació autoconstruïda en la majoria dels casos, i que per tant té molt allò d'anar al detallet i anar ajustant aquella embarcació a la vida que ha de fer un a bord durant tants dies i tantes milles, com suposa aquesta regata, que trigaran més d'un any a completar-la, amb això sí, amb les escales i amb les seves parades respectives. I el que sí, ens cridava molt l'atenció era com imaginar-nos a la Pilar navegant sola durant tot el dia en aquesta embarcació on no es pot posar de peu. Com és aquest dia a dia?
Bàsicament em passo hores navegant, vull dir, trimant o canviant les veles, fent maniobres de canvi de veles per intentar buscar o trobar la combinació ideal, perquè és un vaixell tan petit que qualsevol canvi de mar o de vent ho notes moltíssim, i aquella configuració de vela ja no funciona, notes que el barco ha baixat de velocitat, i per tant potser canviant-li una vela més gran o orientant-la d'una forma diferent et pot funcionar millor. Llavors és un vaixell que sempre estàs experimentant coses, que a mi això m'agrada molt. De fet, hi ha hagut dies que he fet, no exagero, potser uns 12 canvis de veles, doncs pot ser. Jo tinc amics que han fet encara més canvis de vela que jo. Jo intento ser una mica més... Bueno, no fer tants canvis per no gastar tanta energia, perquè per mi és molt important la despesa d'energia, perquè si no després noto moltíssim. Llavors el que faig és intentar menjar bastant, tot i que insisteixo, el primer dia sempre m'haig de... Enmarinar per mi no vol dir que maregi, sinó que vol dir que necessito el meu temps per tornar-me a acostumar a el que és navegar amb una embarcació d'aquest tamany tan petit, en tan poc espai, on no pots ficar-te dret, i que té un moviment molt, molt agressiu quan hi ha onada, i llavors jo necessito marinar-me, necessito acostumbrar-me a aquest moviment. I parlant amb els companys hi passa el mateix, i això de, més o menys, a mesura que anem navegant, anem fent més milles, ens consta menys de marinar-nos, però els primers dies recordo que potser el primer dia vaig trigar 3 dies. Potser el segon regata va ser 2, i ara només en un dia ja en tinc prou. Constantment miro les veles, miro quin rumb faig, quin rumb hauria de fer, velocitat. A bord no tenim cap sistema de detecció de vent, és a dir, no tenim anemòmetre a bord, per tant el vent l'haig de descobrir jo, o per la meva experiència haig de puc calcular jo quin vent hi ha. I la mar igual, evidentment la mar es fa ull, visualment la pots detectar si tens 2 o 3 metres d'onada, i bueno, de tant en tant t'apareixen com sempre les tres maries, tres onades més grosses, però la mitja de la onada la veus més o menys visualment. Llavors em passo el dia corregint el rumb, mirant quin rumb hauria de fer, quin rumb estic fent. També miro molt la velocitat del barco, si el barco va prou ràpid o acaba d'alentir la seva velocitat. Llavors el que faig és trimar la vela, torno a trimar la vela. O sigui, és un constant d'estar per la feina de fer amb el possible que el vaixell estigui sempre navegant ràpid.
No oblidem que això es tracta d'una regata i que, per tant, té aquest component de camaraderia, però a l'hora de voler fer que el barco vagi ràpid. El que moltes vegades ens en oblidem és que totes aquestes decisions es prenen en soledat. I també per això li vaig preguntar a la Pilar el per què, no? El fet de navegar sola.
La idea de navegar amb aquesta embarcació no ha vingut d'ara, sinó que ha vingut de sempre. De fet, al col·le ja em deien les companyes de que ja sabien que jo volia ser marinera o marina. I la idea de fer la volta al món en solitari, no sé quan va aparèixer, però jo crec que ha estat sempre allà aquesta idea. La meva vida s'ha basat en buscar la manera de poder aconseguir aquest somni, que és fer la volta al món en solitari. Per què en solitari? Perquè era part del meu somni. A mi m'agrada navegar sola. Evidentment, també m'agrada navegar amb tripulació. Vaig fer, el darrer any vaig fer la Copa del Rei amb el Màgica. He navegat també amb el Flyer, he navegat també amb altres embarcacions, però amb l'Imoca, amb altres vaixells, però a mi m'agrada navegar solitari, no sé, no trobo falta a ningú, està bé, vull dir, ho fas tot tu i ja està, no hi ha problema. Per mi navegar solitari és com fer una regata interior, on et poses a prova tu mateix, però no només a prova de coneixements o de resistència, sinó també d'estar a gust amb tu mateixa. Em refereixo de no enfadar-te amb tu mateixa quan t'equivoques, sinó perdonar-te, acceptar que et pots equivocar. Evidentment t'equivoques com tothom, no? Que caram, no sé, és com intentar entendre'm o respectar-me com sóc, i que sóc així i que arribo fins on arribi, estarà bé. I jo, si acabo la volta al món l'última, doncs mira, última seré, i si acabo la volta al món doncs amb pòdium, doncs pòdium tindré. Però jo crec que per mi el més important és el meu creixement interior, no? De fet, diria que el creixement interior també és un creixement espiritual, perquè quan navegues sents com una connexió amb tot, no et trobes sola, et trobes a gust, estàs allà i vius el teu dia a dia, i és com si el futur no existís o el futur només és per d'aquí unes horetes, i el passat està i no hi ha totes recordes de res, almenys em passa a mi, que jo no recordo el passat. I és com viure un present, però un present molt present. Vull dir, estàs allà, estàs trimant, estàs dormint, estàs cuinant, i pràcticament la teva vida és això, i és com si no calgués res més.
Aquesta idea del present és una idea recurrent en les persones que naveguen en solitari, i fins i tot que naveguen acompanyades, perquè el mar té molt d'estar en aquest moment, en aquest present, i ser conscient de tot allò que passa i estar alerta. El que dèiem, que naveguen en solitari, però moltes vegades passen aquestes regates que naveguen en solitari, que no estan tan sols, perquè hi ha altres persones que estan vivint el mateix. I en aquest cas són pocs els bojos, us diria jo, que estan fent aquesta regata.
En aquesta regata hi participem 15 navegants, 13 són homes i 2 som dones. Bueno, jo crec que més o menys per afinitat, doncs cadascú es busca els seus amics o troba els seus amics, i el que fa és compartir experiències. Però el bo que tenim és que, com que són poquets, són només 15, a mesura que ens trobem, doncs, o quedem per dinar o per sopar, generalment quedem per sopar, doncs ens expliquem les experiències, les coses. I el que a mi em fa molta gràcia és que que en el fons jo crec que tots estem visquent les mateixes coses, les mateixes pors, les mateixes alegries, les mateixes experiències. És molt curiós. A més, és que no ens amaguem. No ens amaguem que a vegades no ho passem bé, que a vegades doncs, preferim no mirar, sobretot al començament, no? És allò que dius, ostres, jo no surto, que això està molt bèstia, està molt dur, quina por, no?, sortir ara. Aquestes experiències, aquestes coses que generalment no s'expliquen o igual la gent no passa molta por, no? Però navegar en solitari jo crec que és diferent. I aquests amics meus que estan aquí navegant t'ho diuen de la forma més plana possible. Dir, Pilar, clar que passo por i em passa això i em passa l'altre. I m'encanta aquesta sinceritat dels meus companys, no? I no se n'amaguen i s'explica i ja està. I a més, quan, per exemple, algú et pregunta, Pilar, com fas aquesta maniobra? Ho expliques. Quan jo li pregunto a un altre, escolta, com fas tu això? T'ho expliquen. O sigui, hi ha una... Es comparteixen molt les experiències, les vivències, els coneixements. Jo crec que és una regata... Les regates de solitari són, almenys aquestes, són molt diferents a les regates purament competitives de divulgació. No dic que no es comparteixin experiències, simplement dic que la camaraderia, l'amistat aquí és diferent, perquè en el cap i a la fi estàs passant per moments molt durs i jo crec que quan arribem a terra entenem perfectament que l'altre acaba de passar pel mateix que tu i l'únic que necessita és que li posis el braç per damunt i li diguis ja està, ja ha passat tot, estàs a terra, estàs a sol i estalvi, no t'amoïnis.
I tot i aquesta camaraderia, no ens oblidem de nou, sí que és una regata. I, per tant, els navegants intenten anar el més ràpid possible. Li hem preguntat a la Pilar per la part esportiva, que, per cert, podeu seguir a les seves xarxes socials. Si busqueu Pilar Pesanau a Instagram, trobareu diferents actualitzacions sobre com està anant i fins i tot el tracking per seguir-la quan comenci aquesta tercera volta, diguem-ne, aquesta tercera etapa. Però li hem preguntat com ha anat fins ara i això ens explica.
Bueno, al començament no vaig sortir gaire bé la regata perquè vaig tenir problemes meus, diríem, d'estrès, de sobreestrès, de havia de... Jo vaig decidir a Antiga que volia fer la volta al món. Sí que estava en ment i sempre estava en ment, però jo no econòmicament estava preparada i tampoc el vaixell. Així que quan vaig dir 10 dies abans de sortir de la volta al món, li vaig dir al Don McIntyre, el que munta la regata, que la volia fer, em va dir, vale, cap problema, tens carta verda, però pensa que has de fer un munt de coses. I em vaig posar, bueno, a fer tot el possible per aconseguir tenir el barco a punt. I com que també hi havia més navegants que no estaven al 100%, ens va donar temps fins a Panamà. Llavors, a Panamà ja vam demostrar que sí, que teníem els vaixells preparats, que havíem refet, reconstruït o remodelat algunes coses per seguretat nostra i que podíem continuar amb la regata. Diríem que a la primera etapa vaig quedar en la posició desena perquè em vaig trobar molt malament la primera nit de la regata i em va fer que, bueno, vaig estar 3 dies bastant malament, que pràcticament no feia cas a la navegació perquè no m'era físicament impossible. Bueno, vaig estar molt, molt tocada de tensió, de nervis, tenia l'estómac fet pols, el dolor insuportable, així que no vaig poder fer res. A més, quan em vaig començar a recuperar, com que portava dies sense menjar, em vaig marejar, vaig perdre l'energia que tenia, em va costar molt recuperar-la, i el tercer dia ja vaig poder marxar i començar a fer la regata, i llavors ja vaig començar a recuperar posicions, i bueno, però tot i així, només vaig poder arribar de 15 embarcacions la número 10. A la segona etapa vaig sortir bastant bé, em vaig col·locar en quarta posició i mica en mica he anat recuperant distància, és a dir, recuperant amb els que tenia al davant i augmentant la distància amb els que tenia darrere fins a acabar aquí a Fiji, la segona etapa, en tercera posició.
Encara queda molta regata per endavant, però per fer-ho la Pilar necessita recursos. I és que moltes vegades, per fer un projecte d'aquestes característiques, us explicàvem, necessites diners per comprar veles, diners per arreglar una cosa que es trenca del barco, el pilot automàtic, per exemple, que ja va patir un trencament del pilot automàtic i és... us diria, vital quan anaves en solitari de comprar el menjar, l'avituallament, a les parades, i tot plegat segueix necessitant finançament. I ens ha explicat també la seva situació econòmica.
El pressupost que he calculat jo per aquest projecte, si realment la intenció és anar amb tranquil·litat i de tant en tant poder anar a llogar un apartament, poder llogar, per exemple, una moto per anar a visitar una illa o una embarcació a motor o una llanxa, o poder, no sé, desconnectar un dia fora de l'embarcació o fora del port i anar-te'n en un petit hotel o alguna cosa així, i els amarres que estem pagant per aquí, més el preu del menjar, que em sembla que tot té preu bastant alt. Panamà era caríssim i Tahití espectacularment car, i és que aquí no hi ha res barat. Llavors, els meus càlculs, ja vaig començar dient que serien 120.000 euros, però jo ara pujaria a 150.000 euros, que espero que sobre aquest pressupost s'obrin diners, però almenys amb aquesta tranquil·litat de poder fer la volta al món en solitari tranquil·lament, amb un pressupost que més o menys doncs, te l'en poden sortir amb patrocinadors o més que res, però anar tranquil·la, no anar tan enganxada com vaig jo, que el finançament no m'arriba, que he hagut de fer un GoFundMe, que és com un crowdfunding, però amb aquest nom que es diu GoFundMe, amb la intenció de la gent que vulgui doncs, col·laborar en el projecte, el fet de poder aconseguir de venir aquesta vida, que et facin el regal de donar-te una vida als teus pares i que puguis gaudir d'ella fent el somni que has tingut sempre en ment, jo crec que això no té preu. Bueno, sí que té preu, evidentment, no? Però em refereixo que és una cosa que suposo que no tothom pot assolir, i jo m'he tirat de cap a la piscina i bueno, espero que me n'en surti, perquè ara mateix necessito un finançament. Tinc un equip a terra allà al Marítim intentant buscar ajuda econòmica perquè, bueno, perquè em fa falta.
I aquesta és la història de la Pilar. A mi m'encanta els navegants solitaris perquè ens fan viure aventures que, quan ens les expliquen, podem imaginar aquesta vivència que segurament la majoria de nosaltres no farem. Alguns perquè no ho aconseguiran, altres perquè igual no ens agrada tant i preferim escoltar les aventures que imaginar-nos al mig de l'Atlàntic o l'Índic, tots sols davant les ones. Però la Pilar està fent realitat el seu somni, i si voleu donar-li un cop de mà, podeu anar a GoFundMe i buscar Pilar Passanau. Allà podreu fer la vostra donació si esteu interessats, o seguir-la a les xarxes. Així que us deixo amb una història d'estiu un pèl inesperada, us imagineu, de vacances, eh? Però ens tornem a sentir a la propera temporada, a la tornada, amb més cròniques, aventures, regates i moltes navegants. Adeu!
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. El passat 30 de juny es va arribar als 38 graus al Prat. Aquest va ser el punt màxim de temperatura d'un mes de juny, des que es tenen registres el més calorós